ser aquest increment de mobilitat sigui correlacionat amb aquest increment de sinistralitat. Però nosaltres el que hem de fer, i avui a les 10 començarem, com cada dilluns a les 10, una anàlisi amb els companys de Mossos d'Esquadra de la sinistralitat conjunta que hi ha hagut a les carreteres i als carrers urbans de les ciutats de Catalunya, per a veure si trobem patrons i quines estratègies podem aplicar a partir d'ara.
Precisament aquesta setmana es posen en marxa nous radars mòbils a les carreteres. No córrer també és la clau per seguir reduint les morts a les carreteres any rere any? Estem veient les xifres, per exemple, Catalunya va tancar l'any passat amb 150 persones mortes, lamentant aquestes 150 morts a les carreteres, en 134 accidents mortals, i ara en portem gairebé 120. Per tant, estem a unes 15 morts menys de l'any passat per aquestes dates.
Sí, estem en una direcció correcta de reducció de sinistralitat en termes globals, però després d'aquest cap de setmana a vegades les xifres ja no valen, perquè qualsevol víctima i aquest augment tràgic de sinistralitat d'un cap de setmana ens ha de fer repensar, tot i que anem en una direcció de reducció, a noves estratègies, no? I llavors en l'àmbit interurbà sempre informar. Si nosaltres permanentment a la xarxa social informem de les situacions i dels perills i demanant, i aquí aprofito també per demanar-ho, una conducció responsable a la carretera sempre. Aquest cap de setmana, per exemple, quan vam tenir les primeres víctimes, vam informar en els panells de missatge variable, vam llançar missatges dient a les víctimes mortals que s'estaven produint a la carretera. Formar. Aquesta és una altra estratègia. Millorar les infraestructures. Ara, d'aquí no gaire, analitzarem conjuntament amb el RAC i els titulars de les vies com estan les vies. Fem una mena d'auditoria amb un mètode europeu, que és el mètode Eurorap, i llavors es prenen mesures en funció de les conclusions a partir d'aquesta auditoria. I l'altre, com molt bé diu, és les mesures de control. Però pensi que tenim aquestes 120 víctimes mortals que tenim en aquests moments, les tenim en més de 70 vies diferents. És a dir, no tenim trams d'acumulació d'accidents a on nosaltres aplacar la sinistralitat i, per tant, ja controlar-la de manera molt més important. Hem de tenir, per tant, davant d'aquesta dispersió, una estratègia més mòbil. Per això marquem unes directrius a principi d'any, les anem variant en funció d'on ens apreta la sabata i instal·lem doncs, aquests radars, aquestes caixes radars taronja que es veuen, que les tenim pensades per uns 200 quilòmetres diferents de carreteres diferents. Instal·larem properament o farem moure pel país aquests radars mòbils i també tenim aquest helicòpter que ja ha estat volant aquest cap de setmana i vola cada cap de setmana i vola durant la setmana amb un radar incorporat per tenir més mobilitat perquè tenim molta dispersió de sinistralitat.
Que hem sentit també la consellera Parlon dient que prometia més mà dura contra els que se saltin les normes de trànsit. Per on ha de passar aquesta mà dura?
L'inici de tot és atacar o aplacar els tres motius de que vostè també mencionava un, de sinistralitat més important. No? Mai hi ha una causa única, però hi ha causes concurrents. Però hi ha les tres grans causes concurrents. Una és alcoholèmies i consum de drogues. Això estem ara en aquests moments fent 3.000 controls aleatoris amb els companys de Mossos d'Esquadra. Hem començat a l'octubre i acabarem a final d'any. I veure quina és la conducció quotidiana i si es condueix havent consumit alcohol o drogues. No, no anem a buscar llocs de festa, per entendre'ns. Anem a qualsevol punt de carretera i fem controls. 3.000. L'altre és atacar la velocitat. Nosaltres també estem renovant tota la nostra xarxa de radars i estem incorporant aquests nous tipus de radars, per tant, per controlar la velocitat, perquè la velocitat és en el 20% dels accidents i és com a causa concurrent. No he dit-lo d'alcohol i drogues, però el 41% de les persones que han mort han consumit alcohol o drogues o psicofàrmacs. I la tercera causa, que també anem a buscar i, per tant, a aplacar, amb control molt específic per part dels companys de Mossos d'Esquadra, són les distraccions. I com a distracció és obvi el mòbil.
Clar, però és que en això també jo crec que hi ha una dificultat, ara en parlem també en tertúlia, però la indústria automobilística, diguéssim, no sé si s'hauria també d'intervenir d'alguna manera, ho dic perquè cada vegada hi ha més pantalles, que si els cotxes condueixen més sols, almenys a mi em passa que agafes més confiança perquè tens la sensació de més seguretat amb els vehicles que cada vegada es van desenvolupant, no? Per tant, aquesta falsa seguretat tampoc ajuda a l'hora de ser cautius, de tenir precaució a les carreteres.
Com vostè diu, cada vegada hi ha més ajudes tècniques a la conducció. Això està bé. Per tant, la indústria automobilística va en la bona direcció per ajudar els conductors a que tinguin vehicles més segurs i una conducció més segura. Però el parc automobilístic en aquests moments, jo no sé ara exactament, però em sembla que estem per sobre dels 15 anys de parc automobilístic. Per tant, no tots els cotxes tenen aquestes ajudes a la conducció. I llavors, més que el vehicle, nosaltres hem d'intervenir també sobre el factor humà, sobre la conducta, perquè al final aquests vehicles els acaben conduint persones. I el que estem fent és diversificar totes les estratègies de formació que tenim. A vegades això és una pluja fina, no es nota en el moment, però sí que es va notant al llarg del temps. Avui, per exemple, comencem una formació amb conductors que han bescanviat el seu permís de conduir per poder conduir en el nostre país i que potser no tenen una formació pràctica adequada per poder conduir a les nostres autopistes. Doncs avui els hi fem una formació en els primers conductors i iniciem aquesta estratègia. És a dir, l'ajuda que ens fa la indústria automobilística és més ajudes a la conducció i, per tant, una conducció més segura. Però nosaltres també hem de cuidar-nos del factor humà i també tenir present que el factor humà també s'ha envellit. Els conductors que més ens preocupen són els majors de 50 anys, per una qüestió també generacional. La generació boomer o millennial, que som els que potser hem tingut més accés a l'automòbil, ens anem fent grans i, per tant, el nombre de persones que condueixen es va pujant a la piràmide d'edats. I, per tant, aquestes edats són les que ens preocupen més.
Doncs, senyor Lamiel, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, gràcies per acompanyar-nos avui també al Matí de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vostè.
Que vagi bé. Com ho veu tot plegat, David Madí?
Evidentment, el número de morts d'aquest cap de setmana doncs és preocupant i trist. La causa de si aquesta setmana doncs s'ha recuperat amb més força el flux de gent que sortia i tal, vaja, no ho sé dir. Són accidents, pel que he sentit, dispersos, no? Hi ha un atropellament d'un camió a la Jonquera. No són d'una causa comú. Però en termes generals, jo crec que ha dit una cosa que crec que és la gran bossa on s'ha d'incidir, que és aquest 41% d'accidents provocats per l'alcohol i les drogues. Que això és una cosa que sabem que passa. Aquí tenen una bossa, és a dir, si al final es tracta de l'estadística, heu dit 120 accidents mortals, però molts més amb ferits i lesions greus, m'imagino. I si es pogués aplicar una reducció sobre la bossa principal, l'estratègia jo crec que és aquesta. Normalment, i ara ja parlo de com a usuari, com a conductor i dissident, normalment les polítiques de trànsit es dediquen a posar més radars, ja no acaben més radars en aquest país, més radars i multes més fortes, no? I, per tant, es projecta una pressió absolutament bastant ja que n'estem ja tots molt farts sobre els conductors normals que condueixen correctament. I on si hi ha una bossa detectada d'un 41%, jo crec que és aquí on s'han de centrar els esforços i no de dificultar en el seu conjunt.
Pau.
Bueno, jo la meva mirada serà una mica diferent. Jo crec que aquest tema evidencia no només les morts per accident, sinó tota la utilització del cotxe, com hem naturalitzat una modalitat de mobilitat que en 2 anys deixarà més morts que la d'Anna, a Catalunya, per exemple, que només comptant els accidents mortals. Llavors hi ha, efectivament, tota la qüestió de la morbiditat i, a part, 3.500 morts a Catalunya prematures, en aquest cas a l'àrea de Barcelona, per temes de contaminació. Per tant, aquest debat sempre, jo crec que l'hem de connectar amb la qüestió del model de mobilitat. El cotxe és un model de mobilitat que reforça l'individualisme i el consum privat, que té una forta dependència del petroli, de la contaminació i de l'esgotament dels recursos, que no és només un producte de consum, sinó que exigeix unes infraestructures a nivell de país brutals, a més molt, molt intensives en consum de combustibles fòssils, i per tant jo crec que el que cal per connectar aquest debat amb alguna cosa que tingui una, que generi una mica d'esperança i que ens apunti a un futur una mica millor, és aquesta idea de reforçar el transport públic col·lectiu sostenible, universalment accessible. Ara parlàvem, jo vinc d'agafar la Renfe, és infernal, o sigui, és infernal, és un acte de militància absoluta agafar el transport públic en aquest país. Jo crec que és absurd.
O no alternativa, eh? Molta gent no té més alternativa.
En alguns casos sí, perquè bueno, sempre n'hi ha d'alternativa, el que passa que és molt costós. Sí. A nivell de cost-benefici, vull dir, si has de tardar 1 hora i 45 arribar a la feina...
Però, en el cas de Tarragona, és que ara ja fa molt temps que no el sentim, però fa un parell de mesos s'escoltàvem testimonis de gent que o bé havia deixat la feina perquè no li sortia a compte anar a Tarragona, o bé que compartien cotxe, o bé que s'havien llogat un pis amb 3 amics a Barcelona perquè no volien agafar el tren per les obres que hi hauria en aquesta zona. És a dir que...
Sí, però jo em resisteixo a naturalitzar l'existència d'un artefacte que el Manuel Sagristán deia que era un artefacte per naturalesa no comunista en el seu dia, i jo ara diria que és un artefacte no republicà, que és que hem de tendir... Sempre separem els debats estructurals i a futur, parlem del canvi climàtic, i sí, hem de fer moltes coses, però a l'hora d'aterrar en qüestions coses, concretes, sí. Llavors tothom naturalitza que tots hem d'anar amb un cotxe privat. Pues, home, jo crec que en casos com aquests també està bé posar el focus en això, en que realment calen inversions en infraestructures de transport públic col·lectiu sostenible i universalment accessible, i això seria una solució per aquesta mortalitat també, i no només a no posar radars o deixar-los de posar, vaja.
David Madrid, s'ha pres el cafè de cop.
No, jo, estan d'acord amb aquest debat estructural que planteja el Pau, crec que una cosa no treu l'altra, uh-huh. I crec que és important doncs, incidir en aquest factor humà, no?, que mencionava Ramon Lamiel, acabar amb la falsa sensació que tenen moltes persones que quan tu entres en un cotxe estàs completament segur, perquè encara hi ha un component d'això, no?, i crec que el principal element dissuasori no hauria de ser una multa, no hauria de ser un radar, sinó hauria de ser la vocació i la consciència de quan puges a un cotxe has de fer tot el que està a les teves mans per protegir la teva pròpia vida i protegir la dels altres. És una qüestió d'absoluta responsabilitat individual i col·lectiva. Preocupa aquesta dada del 41% que l'apuntava també el David, de persones que han mort en carretera i que havien consumit alcohol, drogues i psicofàrmacs. I ho dic també en una societat on cada vegada el consum d'aquests productes va a més i que probablement no són prou conscients que també tenen una afectació en les nostres capacitats a l'hora de conduir o de fer determinades tasques. I també crec que és important desmuntar certs estereotips. Ho deia Ramon Lamiel, el que més preocupa són els conductors de més de 50 anys. I ho dic perquè normalment ens imaginem un retrat robot del conductor imprudent, el d'un jove, no?, que ha consumit drogues, que ha consumit alcohol. Normalment es fa aquest estereotip, aquest retrat robot, i no som conscients que cada vegada els joves es poden permetre menys tenir un vehicle, perquè cada vegada menys doncs, hi ha menys capacitat adquisitiva per poder-ho sostenir.
Mm. Paco.
Bueno, jo estic a favor de la contundència, no? Al final és bastant evident, no?, quan vas per la carretera, doncs la gent que condueix de forma imprudent, que se't posa quasi tocant el cotxe perquè t'apartis i van a unes velocitats brutals, no? Lo del consum de drogues, alcohol i psicotròpics ho confirma, no? És a dir, és una xifra espectacular a tot l'estat, no? És a dir, que la realitat és la que és, no? Està molt bé això de parlar de gent de més de 50 anys i tot això, no. Escolta, si es veu pel tipus de cotxes inclús, no?, que és una cosa que habitualment no es diu, quin tipus de cotxes són els que condueixen de forma imprudent. Per això, més radars, més controls, i una, jo inclús el que faria és unes sancions molt més dures, no? És a dir, la gent que condueixen drogues, alcohol i psicotròpics, doncs tindrien que anar a la presó. És a dir, passar-se doncs 6 mesos a la presó, doncs els aniria molt bé per no tornar-ho a fer, deixar-los sense el carnet de conduir. És a dir, es té que actuar amb contundència, és a dir, és una plaga social brutal. Jo que condueixo com és normal, no?, i visc a les afores de Madrid i per la nit, quan surto del diari, doncs és al·lucinant, no? És a dir, cada vegada, a més, jo sóc abstemi, no?, amb la qual estic encantat, no? Zero alcohol, zero. És a dir, això no... És bastant lògic. Després, tot el que més estic d'acord. Escolta, més inversions en infraestructures, més transport públic, és a dir, de tot, no? El parc automobilístic espanyol és un molt antic, no?, per alguna raó serà, no? És a dir, que també cal fer una reflexió perquè els cotxes són tan cars, no? Per això, pues, em sembla que la contundència és la millor resposta.
Bé, jo amb termes generals, quan hi ha morts, evidentment, doncs una mort és una mort massa, no? però ho has de mirar amb una referència estadística del que ha passat, doncs, en un període dels últims 10 anys, de com han anat els morts cap avall. I jo crec que més o menys la situació ha evolucionat satisfactòriament, tot i que el risc zero no existeix. Jo crec que s'ha de saber, ara, quan entrem en el detall dels accidents, s'ha de saber quins accidents i qui són provocats. Hi ha una bossa que és alcohol i droga. Aquí n'hi ha una identificada molt clarament. N'hi ha una altra, segurament, que és les distraccions del mòbil, i després hi ha causes fortuïtes, mils d'accidents possibles. El que jo plantejo, i abans el Pau ha dit una cosa que és cert perquè és la inspiradora de moltes de les polítiques de mobilitat que s'estan fent en aquest país, que és aquesta lluita ideològica contra el cotxe. És a dir, el cotxe, ho ha dit ell molt en el seu espectre, és un acte de consum, d'individualisme i t'ha faltat dir d'egoisme, però segur que també ho penses.
Segurament.
Val? I la meva visió, com la de molta gent en aquest país, segurament és un instrument, el cotxe, que ha dotat a la gent del major grau de llibertat en molts sentits de la història. Val? I on podem discutir si el cotxe ha de ser més eficient, més net, més d'emissions, etc. Però aquesta política de voler prohibir el cotxe, això s'ha fet, per exemple, la Barcelona de la Colau ha convertit en una ciutat que empitjora la circulació, que es generen cues, que per tant es genera més contaminació, amb aquesta idea d'anar reduint capacitat en el cotxe. Les polítiques de mobilitat, des del meu punt de vista, més enllà del debat de la seguretat i d'identificar clarament aquestes bosses de frau i de drogues i d'això, s'ha de fer sota la pauta de la convivència. S'ha de fer un model de convivència de les diferents fórmules que té la gent de la mobilitat urbana, interurbana i tal. I jo no puc entendre...
Sí, però és veritat, David, per exemple, que hi ha zones de Barcelona que tu vas caminant com havia anant i tens un carril bici, el carril dels camions, dels autobusos, el carril dels cotxes. És a dir, hi ha un moment que tu has de...
No, no.
Has d'anar amb els ulls...
Aviso.
O sigui, si no, t'atropellen per totes bandes,
eh? Per exemple, aquí parlem de segons quines coses, però aquí a Barcelona... hi ha diversos carrils bicis de doble sentit,
sí,
de doble sentit, amb contrasentit de la circulació, on, vaja, jo he estat a punt de morir un parell de vegades i segurament acabaré morint, perquè el teu cap, com és lògic, va amb el sentit de la circulació, i quan t'entren a un carril bici...
Però el que posa manifest és que el vianant no està al centre d'aquests dibuixos de ciutats que hi ha.
No, és evident. Aquí no, s'ha optat, en el cas de Barcelona, s'ha optat per un model ideològic, per dificultar, i una guerra contra el cotxe. Bueno, doncs escolta, això és una guerra ideològica, no és una guerra en favor de la mobilitat.
Dues coses. Reforçant el que deia la Sara, ara un company em passava les dades de consum de psicofàrmacs a Catalunya. O sigui, pràcticament el 20% de la gent a Catalunya més gran de 18 anys consumeix psicofàrmacs. Per tant, alerta, perquè és que és molt fàcil que una persona que tingui un accident sigui consumidor, perquè un de cada cinc els consumeix.
I com heu vist, la policia ajuda a entrar la droga en aquest país.
No, bueno, però estem parlant de medicaments,
sí, psicofàrmacs de gent que té ansietat,
però el problema de drogues és de droga dura, eh?
Sobre la qüestió que planteja el David, que és un debat molt interessant, és un debat que té 50 anys en l'àmbit de l'economia ecològica, per exemple, no només del marxisme i el socialisme, sinó de l'economia ecològica, és... Primer, jo crec que l'audiència ja detectarà un patró, que és que quan alguna cosa es planteja, encara que sigui amb arguments científics, insisteixo, de l'economia ecològica, aquí podíem parlar de Martínez Alier, de moltes persones que han demostrat, que el model de mobilitat individual i egoista del cotxe és no universalitzable per qüestions materials, petroli, etc. Tampoc ho és el del cotxe elèctric. O sigui, per moltes innovacions que hi hagi en l'àmbit del cotxe elèctric, és impossible que totes les persones, inclòs els milions de persones que viuen a la Xina, es moguin individualment amb el seu cotxe elèctric amb bateries de liti, perquè no existeix. Això ens porta a un capitalisme extractiu, etc. Bueno, això està més que demostrat. Quan un posa arguments sobre la taula d'aquest tipus, el senyor David Madí, però no és el senyor David Madí, és el seu espectre ideològic, diu que això són qüestions ideològiques. És a dir, la ideologia la fan les persones que defensen, amb arguments en aquest cas, insisteixo, científics, una posició política determinada. La guerra contra el cotxe és ideològica. En canvi, la sensació de llibertat que et dona un cotxe, aquest producte fordista, podríem dir, que jo sé que el discurs que estic fent és superantipopular, jo ho sé. Jo podria sumar-me a la idea de que, hi ha d'haver un model de consistència. És que em sembla que no és realista. Jo tinc cotxe. Jo tinc un cotxe, que en aquest cas és de la meva cooperativa, que utilitzo el mínim que puc, per una qüestió de consciència, però que sóc conscient que hi ha moltes coses que, i molts desplaçaments que he de fer en cotxe. Què vull? No haver-lo d'utilitzar tant. Vull infraestructures públiques per no haver d'utilitzar tant ni el cotxe, i poder utilitzar el metro, l'autobús, el tren. Ara bé, tenim un model de país que efectivament ha apostat...
Hi ha gent que viu a l'altre dalt de la muntanya i ha de baixar amb un vehicle perquè, si no, no arribaria mai.
Hauria de tenir transport públic, o que és impossible que la muntanya estigui una part d'un transport públic.
Perdó.
És impossible.
No,
entrem
a fons en el debat.
Clar,
no, és que no perquè té que baixar de la muntanya i no pot. És igual, si la teva elecció personal de transport, sigui la que sigui, patinet, bici, transport públic o cotxe, sigui la que sigui, la que tu decideixis per lo que et convingui, el que puguis pagar, lo que és igual, pel motiu que sigui, el que s'ha de fer és un model per la convivència d'aquests sistemes, i jo crec que tota política pública hauria d'anar en aquest sentit en el terreny de la mobilitat, més enllà dit, evidentment, dels casos...
Però tu creus que a Barcelona no hi ha un model de convivència? O sigui, que el cotxe està marginat a Barcelona.
No. La política que va fer Ada Colau als comuns, i que es manté en gran part en el seu moment, amb les superilles, la distorsió, la reducció de carrils, etcètera.
Tímida.
Venia, i ho deien com ho dius tu, d'una posició ideològica de que el cotxe és un objecte sinistre del capitalisme individualista. Val? I això és el que d'allò, perquè, com
és
sempre,
curiós,
des d'aquest aspecte el que es vol és la uniformitat i posar-nos tots uniforme
no.
I portar-nos tots amb
ells. És curiós que
jo crec que la convivència
Paco.
És el que hauria de marcar, una mica tota política de mobilitat.
Paco.
Jo crec que és una cosa bastant evident, és dir, jo no entenc molt bé el debat, és dir, és una qüestió ideològica i ja està, és dir, li podem donar moltes voltes, el que vulgueu, els cotxes ara cada vegada són més ecològics, inclús els de benzina, no? Després, el cotxe va néixer, com tothom sap, com una èlit de caràcter esportiu, això és el naixement de l'automòbil, no? I va ser la popularització que va fer que la classe treballadora, el forter, evidentment, és dir, del Ford, les cadenes massives, ho convertissin en un producte al servei de la societat. És a dir, aquesta és la realitat, era d'una èlit, no? Eren cotxes fins a l'any 17, no me'n recordo l'any exacte, és igual, no? És aquesta realitat. Després, que n'hi ha una càrrega ideològica pijo-progre, doncs, evidentment, happy flower total, absolut, no? Tothom tenim que anar amb bicicletes i anar amb autobusos, etc. No? Quan és veritat que és molt complicat, és a dir, no n'hi ha un... És impossible, ara ens acabem tots els cotxes fora, no? I els deixem per l'èlit, no? Perquè no oblidem que la classe mitja, alta i alta no té aquest problema. Té zero problemes, no? Per la mobilitat amb cotxe, no?
Jo crec que no fa falta caricaturitzar res. Crec que és una qüestió de model i de sentit comú. És a dir, s'ha de tendir des de l'administració pública, s'ha de buscar que funcioni el transport públic al màxim de bé, tan bé com per aconseguir que el màxim de persones possibles renunciïn al cotxe, per una qüestió d'escogestió del trànsit, però també per una qüestió d'eficiència. O sigui, d'arribar al punt en què tu et surt més a compte agafar un tren i agafar el tramvia i agafar l'autobús que no pas agafar el teu propi vehicle, però també per una qüestió ambiental i una qüestió de salut, no? Sabem, perquè ens ho diuen els estudis, quantes morts estan provocades per la contaminació a les ciutats. I després, per una altra banda, sabem que no reduirem el cotxe a zero, que hi haurà persones que necessiten realment utilitzar aquest vehicle, llavors s'ha de tendir també a intentar que la flota...
A reeducació.
A intentar que... Moment, que encara no he acabat. Hem d'intentar que aquesta flota de vehicles sigui el màxim de sostenible possible. Quin és el problema? Que ara mateix només es pot permetre un cotxe elèctric a aquella persona que té una capacitat adquisitiva alta i que no s'estan invertint prou esforços...
I que poden carregar-lo, tenen eines per carregar-lo.
Com perquè es faci una transició cap al vehicle i cap al transport, diguem-ne, privat, verd. Ara bé, jo crec que el model sobre el qual ha de pilotar l'administració pública és a tenir una bona xarxa de transports públics. I a partir d'aquí, doncs, tendir a minimitzar els cotxes que consumeixen combustibles fòssils.
Perdó, sobre la seguretat, aquest matí dèiem que la revista d'Economist va fer un estudi dels accidents amb dos cotxes implicats. Un era un cotxe més gran i pesant, diguéssim, i l'altre era un cotxe més senzill. Doncs la taxa de mortalitat és 7 vegades més alta si tens un cotxe més gran i pesant que no pas un cotxe convencional.
I un debat que entrarà de la mà de la tecnologia. Dèiem abans que ara els cotxes van amb una gran càrrega de tecnologia, de seguretat, tota una sèrie de sistemes molt sofisticats, i cada vegada n'hi ha més, no? Això plantejarà cada vegada... per exemple, aquest és un debat que hi ha en el món de les assegurances, amb un cert error. És a dir, la culpa de l'accident de qui és? quan tu tens un vehicle amb tota aquesta càrrega de sistemes de seguretat, la culpa
és del fabricant,
de l'autòpsia de l'accident, la culpa de qui acaba sent. Aquest és un debat que vindrà, no? De totes maneres, crec que la vocació aquesta uniformalitzadora, ho diria malament, de que tothom hem d'anar, jo crec que acabarà clarament, doncs, es aniran imposant les polítiques de convivència, com no pot ser d'una altra manera i com es fa tants països. Per exemple, hi han coses que s'amaguen. El fracàs de la zona de baixes emissions a Barcelona, un fracàs rotund, amb els números que s'amaguen. S'amaguen els accidents que provoca aquestes pilones de separació de carrils que s'han imposat a Barcelona. Quants accidents hi han de patinets? Si féssim tota la taxa d'accidents de cotxe respecte al conjunt de la mobilitat i el que està passant a Barcelona d'accidents, això ens quedaríem sorpresos.
Sobre la qüestió de la sortida Pijo-Progre, jo estic d'acord amb això. Sí. Bàsicament, qui s'està... De fet, això està molt relacionat amb l'auge d'alguna dreta populista tipus Trump. És a dir, hi ha una certa esquerra progressista d'alt nivell adquisitiu, dins la qual no em compto. O sigui, a casa meva acaba d'entrar un cotxe de 3.500 euros de fa 20 anys. D'acord? Que es pot permetre tenir un discurs de superioritat moral individualista i d'una sortida individualista a la qüestió climàtica a partir de comprar-se un Tesla. Això no és el que jo estic plantejant. El que estic plantejant és que això tampoc és una sortida. És a dir, que tot el keynesianisme verd europeu, que a més és de façana, perquè si tu mires les xifres, aquesta setmana ho compartia per Twitter, comparat amb la inversió que s'està fent amb tota la cadena de subministrament verda que està fent la Xina, el que està fent Europa fa riure. Anem de superioritat moral, anem fotent la xapa a tothom sobre l'oberts i progressistes que som a Europa, i en realitat aquí no s'està fotent absolutament res. I el que estic dient és que la solució no passa per cotxes que valguin 60-70 mil euros verds, sinó que passa per una redefinició de tot el model de mobilitat. Llavors, alguns diuen que això és ideològic. Jo dic que això és el pes dels temps que corren i que són impepinables, perquè la qüestió del canvi climàtic ho atravessa tot. Després suposo que podrem parlar del tema de l'oli, no sé si en parlarem, que hi ha hagut molta polèmica. És que la problemàtica de l'oli no té a veure amb això també? És que és només un pique entre Jaén i les cooperatives catalanes, o és que ha baixat el 85% de la productivitat de l'oli aquest any? I això no té a veure amb el canvi climàtic? Llavors aquest tema sempre el deixem com una cosa que quan en parlem, però quan l'aterrem, ningú està disposat a perdre privilegis. Sí, però jo no vull perdre el privilegi d'entrar pels túnels de Vallvidrera amb el meu cotxe, amb la meva llibertat, i fer el que... Bueno, pues, jo sé, insisteixo, que és impopular, perquè per mi també, evidentment, és una eina que en el curt termini em dona llibertat per moure'm, però dic que necessitem transformacions estructurals perquè se'n va la societat. És que la Dana també té a veure amb això. Tot el que ens passa té a veure amb això. Però no som capaços de ser valents i plantejar mesures no pijo-progres individuals d'aquell keynesianisme verd, sinó estructurals, d'inversió en infraestructures, tren, autobús, etcètera, etcètera.
De voler canviar realment tota la flota de transports privats.
Llavors, les mínimes reformes que planteja el govern d'Ada Colau, perdona, Sara, les plantegem com si fossin una abominable... O sigui, la dictadura del cotxe a Barcelona segueix sent absolutament rotunda, que em sembla un insult dir que s'ha imposat una lògica del transport públic al patinet, o sigui, és una lògica del RAC...
I que sobretot les dades...
Que no se sustenta per les dades,
les dades ens diuen que la baixada en l'ús del transport públic va ser durant la pandèmia, i posteriorment a la pandèmia, molta gent va tornar al cotxe privat també pel malfuncionament de la xarxa de Rodalies. Perdó, Paco.
Però has dit una cosa molt encertada, no?, quan dius Tesla, no?, l'home més ric del món, Elon Musk, sense entrar en tota aquesta cosa política, etc. No? A nivell d'objectiva, les classes mitjas altes no tenen aquest problema, és a dir, pots comprar un cotxe elèctric, pots comprar un cotxe ecològic, un cotxe de primera generació, és a dir, no tenen cap zero problema, no? El problema és la gent que no tenen recursos, que tenen, o si vas a Xina, o vas a Àfrica, o vas a la Índia, etc. No? És a dir, quin missatge donem, no? Perquè està molt bé que l'ecosistema europeu, no?, que és la zona més rica del món amb diferència, no? És a dir, la gent ho té que sàpiguer, no?, com a col·lectiu social, no? Llavors, aquest és el problema. El problema no és la gent que té un bon sou, que es pot comprar un cotxe a plaços o no. El problema és la gent pues que no té recursos, i després que el transport públic no és una alternativa moltes vegades, perquè tens que estar... Mira, per moure't amb transport públic tens que dedicar una hora o dues hores, no? És molt de temps, eh? Sí.
Són les 9:29. Anem a canviar de tema, perquè al País Valencià les últimes declaracions de Carles Mazón per justificar que estava connectat el dia amb la Dana se li han girat com un boomerang. Això és el que deia el president valencià.
Es uno de los mayores bulos de todo este tiempo. No estuve en comunicado. Insisto, el alcalde de Cullera y otros más, pero específicamente el alcalde de Cullera ha salido a decir que estuve 5 horas en comunicado, pero si hablé con él, insisto, a las 18:28, si es que quedan registros de las llamadas. Así que basta ya de mentira.
I l'alcalde de Cullera respost això.
Entiendo que una conversación más propia de café, copa y puro no es lo que se merecen ni las víctimas ni las personas que han sufrido esa catástrofe. Yo puedo decir minuto a minuto, día y hora, dónde estaba y qué estaba haciendo. El que parece que no lo puede explicar es el señor Mazón. Y por favor, a mí que no me utilice de coartada. Él no estaba donde tenía que estar.
D'aquí a 3 minuts, l'alcalde de Cullera, al matí de Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Avançar-se al Black Friday amb el finançament total del Corte Inglés té avantatges. Aprofita-ho i emporta't ofertes com aquestes. Un televisor Samsung Neo QLED de 75 polzades per 1.399 euros. Un iPhone 16 de 128 gigas a 939 euros. I una rentadora frontal Whirlpool per només 399 euros. Aquestes són només una mostra de les moltes ofertes de l'avançament al Black Friday del Corte Inglés, que, a més, et podràs emportar fàcilment amb finançament total i amb tecnoavantatges, com l'assegurança gratis i, fins i tot, entrega el mateix dia per milers de productes. Només fins diumenge 24 de novembre, finança les teves compres fins en 12 mesos en electrònica i electrodomèstics a la botiga web i app per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Ah, i descobreix el supermercat del Corte Inglés a Francesc Macià, on hi trobaràs una àmplia oferta de productes locals i de qualitat. A la primera planta podràs gaudir del Club del Gourmet, un espai per als amants de la gastronomia. Ah, i recorda-te'n, 2 hores de pàrquing gratuït per compres superiors a 35 euros. Res més per avui. Fins demà. Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
La senyora Garrapeta es diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ojo rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ara a Lidl plàtans de Canàries per 1,29 al quilo, t'estalvies un 35%. I 6 búrgars de pollastre per 2,79, t'estalvies un 26%.
Lidl, marca la diferència.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. I trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'1 milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'Euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Sabies que a Activia hem abaixat preus? Aprofita-ho ara i nodreix la diversitat de la teva microbiota cada matí. Activia,
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo ja ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Aldi, tenen la carn a un preu molt baix.
Com?
Aldi, tenen la carn a un preu molt baix.
Doncs digueu ben alt.
A un preu molt baix.
Estalvia'm el pit de pollastre.
El mig quilo a només 2,79, un 15% menys.
Carn de primera i d'aquí. Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Més foc.
Estic una mica encesa.
Més pressió.
La pasta, la seva filla, la fa millor.
Més temperatura.
Uah. Embullit, massa temps.
Més fort.
Us ve de gust menjar tot això.
Obrim nova temporada de Joc de Cartes amb les millors postres del Vallès. Dimecres a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I en David Madí, en Paco Maruenda, Sara González i Pau Llong, la tertúlia dels dilluns del matí de Catalunya Ràdio. De seguida anirem cap al País Valencià per sentir l'alcalde de Cullera, el Jordi Mayor, però abans volem parlar d'aquestes crítiques al president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè ahir va anar a Sabadell a la fira del primer oli de Jaén, Mayor.
Sí, és una fira que organitza la Diputació de Jaén i en els últims anys ho està fent fora de la província precisament per proporcionar aquest oli. Aquest any es feia a Sabadell i el president Salvador Illa va anar-hi i va elogiar l'oli de Jaén.
Es una excelente idea la que tuvo la Diputación de Jaén de no quedarse en casa y explicar desde este caso desde Jaén el buen aceite que se produce allí, sino salir fuera, ir a contarlo al resto de España, ¿no? Y por segunda vez habéis decidido venir a Cataluña y es pues un honor, estamos encantados de acogeros aquí.
Aquesta part del seu discurs es va fer viral perquè la va penjar el propi govern. També en un altre moment del discurs el president va elogiar l'oli català.
A Catalunya hi ha gairebé 350 empreses i unes 1.500 persones treballant en aquest sector. Jaén és puntero en la producció d'aceite d'oliva. Catalunya tiene también empresas muy potentes en el sentido y es otro punto de enlace de unión en el que podemos trabajar conjuntamente.
Hi ha hagut reaccions de Junts i Esquerra que han carregat contra el president per fer promoció d'olis de fora de Catalunya.
Des d'X, el secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa Illa de fomentar la competència de l'oli català i d'estar més preocupat d'agradar Espanya i el PSOE que de defensar Catalunya. També l'ha criticat l'expresident Puigdemont, que parla d'ofensa a les famílies catalanes que es dediquen al sector de l'oli, i per la republicana Marta Vilalta és un despropòsit que Illa promocioni l'oli de fora de Catalunya. Justament ahir, per cert, també es clausurava la fira de l'oli verd de Maials, que va registrar una xifra rècord de 15.000 participants i que l'havia inaugurat el conseller d'Agricultura.
Què et sembla aquesta polèmica, Sara?
Doncs em sembla que és una tria d'assistència en un acte que el govern no ha calibrat prou la polèmica que li podia comportar. Bàsicament perquè segur que el president de la Generalitat no està en contra dels productors d'oli catalans, però quan tu tries ser al capdavant dels promotors d'oli de Jaén en un cap de setmana, on també podies haver triat anar, per exemple, a la Fira de l'Oli de Reus, no?, que també se celebrava i que tenen una alcaldessa socialista, Sandra Guaita, per cert, també, no?, que el podria haver convidat, doncs tu, com a representant de la Generalitat, al final el que se t'ubica és fent promoció de l'oli de Jaén, no?, i no fent promoció de l'oli català. Estic convençuda que no buscava aquesta competició, que el que buscava el govern era doncs, traslladar un missatge...
La gent de Jaén.
Ah, exacte, no? És a dir, la contribució que han fet doncs, els catalans que han nascut en altres punts de l'Estat i que han vingut aquí a fer de Catalunya doncs, la Catalunya que ara és, però podia haver triat altres formats, altres actes on fer això. Crec que no ho ha calibrat prou. Crec que també aquí, amb qualsevol cosa, es genera una polèmica que hauria de ser innecessària. Si ens posem des del punt de vista dels consumidors, la gent que va al supermercat, i siguem molt realistes, el que li preocupa és poder pagar l'oli. I no té capacitat ni tan sols per decidir d'on ve aquell oli i quina marca és. Va buscar l'oli al preu que el pot pagar. És així. Malauradament. Però és un dels productes que més s'han encarit en els últims anys, fins al punt que s'ha convertit gairebé en un producte de luxe de la cistella de la compra.
Pau.
A veure, el 70% del sector de l'oli a Catalunya és un sector cooperatiu. L'altre dia sortia que moltes vegades els mitjans no reflecteixen la pluralitat de l'economia social i solidària. Doncs mira, jo crec que és un tema que ens permet parlar-ne. O sigui, a Catalunya tenim un sector que cal defensar, que a més majoritàriament és un sector cooperatiu, que demostra que hi ha una altra manera d'organitzar l'economia. Però la idea que a mi em trontolla una mica escoltant la gent d'Esquerra i fins i tot gent de l'esquerra aquests dies, d'Esquerra Republicana, és aquesta idea de que defensar la producció cooperativa catalana hagi de passar per enfrontar-la a la producció, en molts casos, també cooperativa, de Jaén. Llavors, jo crec que aquí torna a ser una evidència una altra vegada de la dificultat de pensar a llarg termini problemes globals. O sigui, avui al matí parlàvem amb el Josep Manel Busqueta, molt conegut de la casa i que tu també coneixes i aprecies, i em deia, en el cas de l'Olivera, sabeu que és aquesta cooperativa que ell ja està relacionat, en aquest cas, i té molta proximitat, no? Em deia, ha baixat el 85% la collita per qüestions climàtiques. Llavors, aquest és el problema que realment estan afrontant bona part de les cooperatives de producció d'oli a Catalunya. I aquesta solució, i aquesta problemàtica, perdó, no és una problemàtica puntual, sinó, com deia, és estructural. Per tant, la idea, fixeu-vos que, a més a més, i una última cosa sobre això, o sigui, el sentit comú en aquest cas, no? El sentit comú vol dir el que ve dient Esquerra, el que diu Junts i el que ve dient molta gent, que em sembla raonable, és una mica antiliberal. M'agradarà sentir el David Madí defensar aquest tema ara, perquè, en realitat, què està dient la gent? Bueno, defensem els nostres pagesos. però el mercat què diria? Escolti, el mercat, el senyor Huerta de Soto, el senyor Rallo, els liberals el que diuen és que mani el mercat. Si la gent és capaç de produir bé i produir més barat, si l'oli pues, ve del Marroc, que vingui del Marroc. Llavors, en què quedem?
Jo crec que és bona discussió, aquesta.
Sí, defens els liberals d'alguna manera, o en aquest sentit jo penso que una de les coses guanyades que tenim és que molta gent té una posició que naturalment, és a dir, de sentit comú, és profundament antiliberal, que consisteix en, per exemple, que la solució pel sector de l'oliva aquí podria ser fomentar la compra pública. És a dir, que els menjadors escolars i que els hospitals, que per exemple, consumissin oli de proximitat, i totes les mesures que ja he defensat altres vegades que tenen a veure amb combatre el canvi climàtic.
Això
no?
Ja passa, amb els menjadors escolars.
A molts, però no suficients.
Que el producte és de proximitat, inclòs l'oli.
No ho sé. O sigui, em genera com tensions aquesta idea de... Efectivament, i acabo, l'estructura de la propietat d'Andalusia és molt més... latifundista i de grans propietaris que aquí. Però també hi ha cooperatives a Jaén, eh? Per tant, des d'un punt de vista de defensa del model, no sé si la competència ha d'estar entre productors d'aquí i productors d'allà, sinó en fer possible un model econòmic que pugui permetre l'existència, no sé si sobreviure, sinó l'existència digna d'aquests sectors aquí, allà i a tot arreu del món.
El 60% de la producció de l'oli es fa a la conca mediterrània. Tot el que és Itàlia, Catalunya, la costa, tot el que és a la zona mediterrània, amb el Marroc. I Catalunya té un dels millors olis del món, en termes qualitatius. El que és evident també és de que el mercat amb això mana amb els productes de gran consum. I el problema de l'oli català doncs acaba sent el problema que pot tenir en general tots plegats, no? Que és que tens una estructura de costos i de burocràcia associada a la producció d'això infernal, vale? I que no et pugui fer competitiu amb els teus competidors. I això és el que ens ha de preocupar i preocupar els productors catalans. Sobre la polèmica aquesta, sobre si el president Illa, doncs segurament li ha faltat una mica de sensibilitat, però de totes maneres ja he dit que el president Illa no enganya mai. Se'l va escollir sota aquests termes. Ell és un home que defensa l'absoluta imbricació entre Catalunya i Espanya, i per tant, diguéssim, això és una cosa que no hauria de sorprendre a ningú, perquè ho diu, ho practica i sense cap mena de problema. I després, doncs, sobre les crítiques dels partits sobiranistes, em fa pensar que estan una mica cardats, no? Perquè si al cap de 100 dies de govern la seva màxima protesta és que ha anat amb això, doncs em sembla una mica fluixet.
Sí, això és també significatiu d'analitzar.
Estic convençuda també que si hagués sabut la polèmica que es genera posteriorment, probablement haguéssim vist Salvador Illa anar de Sabadell a Reus, de Reus a Sabadell, el que fos per evitar que se'l ubiqués en competència amb només un sector i no un altre. Per això dic que ha calibrat malament.
A mi em sembla que el president Illa ha fet molt bé, no? És a dir, jo crec que no podem dubtar de que el seu compromís amb Catalunya, és a dir, jo puc discrepar amb altres aspectes, no? Però està tret absolutament de context, no? És a dir, al final el president Illa només podrà anar a empreses que facin productes catalans. És un nacionalisme català, és a dir, absolutament fora de temps, no? És a dir, que ens retrotrau a l'autarquia, a les visions absolutament desaforades de l'economia l'economia. És a dir, jo crec que el liberalisme no salvatge, el liberalisme raonable, és la millor forma de creixement d'una societat. Després de l'oli, el problema... A l'oli, ja tots sabeu que era l'oro verde, no? Que se li deia a l'època dels fenicis, dels romans, etc. No? És a dir, és un producte molt important i molt quotidià. Ja n'hi ha dos tipus d'oli. A l'oli que utilitzem habitualment i després una quantitat d'olis de diferent qualitat, no? Que és el que fa que sigui un producte molt interessant per lo que és l'alimentació. Llavors, em sembla que fer polèmica sobre el que ha fet el president Illa, jo li dic que ha fet molt bé i que demà vagi a visitar una cooperativa catalana i estic absolutament segur, absolutament, de que ell dona suport actiu a lo que és l'oli català.
Són les 9:44, per ser l'alcalde de Cullera, sembla que tenim problemes de comunicació, per tant no podrem establir comunicació amb ell, però vull parlar també d'aquests 50 anys de Convergència, no només perquè tenim a David Madí aquí amb nosaltres, sinó per l'anàlisi que en feu la resta. Molta gent està intentant apropiar-se d'aquest espai, sembla que hi hagi molta gent que el reivindiqui ara aquest espai, quan durant molts anys s'ha intentat com no dir-ne el nom, no reivindicar-lo. Què està passant ara? Qui és més convergent? Tot plegat en parlarem després de la publicitat. Però abans, saludem en nom de la FANOC el músic Joan Dausà. Joan, bon dia.
Bon dia, Ricard. Coratge, poder i força són característiques que sovint atribuïm a les persones sense por, segures de si mateixes. Si pensem en un animal, el lleó o el tigre en serien un bon exemple. El Posa't la gorra d'enguany fa èmfasi en aquests atributs, molt presents en la realitat del càncer infantil, tant en els infants i adolescents que estan malalts com en els seus cuidadors. Una actitud fonamental per superar els desafiaments que comporta la malaltia. El pròxim 1 de desembre, el poble espanyol s'omplirà d'aquests petits grans tigres. Jo ja el sento rugir. I tu?
Associació de Nens amb Càncer, a FANOC.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Què té Madrid que sempre és un bon pla? Musicals espectaculars, teatres increïbles, els millors hotels, els teus parcs temàtics preferits i tot el que puguis imaginar. Perquè busquis el que busquis, és a Madrid. A Viatges al Corte Inglés volem que ho gaudeixis al màxim. Fes una reserva amb fins a un 50% de descompte i els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Consulta'n les condicions. No esperis més i vine a Madrid amb Viatges al Corte Inglés.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona, i segur, segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triïs, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'Euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
CEPSA es transforma en Mueve. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a Mueve.es.
Mueve.
Els vincles durant dècades entre explotació sexual, càrrecs públics i funcionaris de l'Estat.
5 persones han estat detingudes per la implicació en una xarxa de prostitució de menors.
Alcalde, el fiscal, un juez era cliente nuestro.
Había más socio.
El teniente coronel.
Sí, és el de la guitarra.
Una investigació de 3CAT. Murs de silenci. Gran Escala 2000. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De dilluns a divendres a les 2,
bon dia, són les 2.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació
si
de l'amnistia...
Si es permetrà que hotels i altres...
I encara una cosa més de la informació internacional.
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Hem tot plegat acabat parlant sobre gallines. I si s'havien de comprar gallines o no per tenir un galliner.
Hauríem de fer un Catalunya Migdia sencer sobre les gallines.
Assumeixo la meva incapacitat, no en tinc ni idea.
No vols tenir ous, allò, anar a buscar l'ou.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses. Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art
com mai l'havies vist.
Estem en el MACBA, modernitat catalana, europea, internacional.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes. Conversa amb la creadora Lua Coderc a la recerca de les múltiples dimensions del sentit vital des del MACBA.
Explicar històries i pensar en perspectives de la història que de vegades vam deixar enrere o van quedar en el marge.
Inclassificables, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest cap de setmana ha fet 50 anys de la Fundació de Convergència Democràtica de Catalunya, un partit que durant 40 anys va ser hegemònic al centre-dreta catalanista, que va guanyar totes les eleccions al Parlament a què es va presentar, però que es va acabar dissolent arran del cas Palau. Pol Foradada.
Doncs sí, en els últims mesos hem vist com d'alguna manera es restaurava la figura política de Jordi Pujol i també es començava a reivindicar la marca Convergent. Fa temps que la política catalana ja no està monopolitzada pel procés i fa mesos que a Junts els sentim parlar d'impostos, d'immigració o de seguretat, o que el partit també busca eixamplar la base. Per exemple, integrant ex d'Unió Democràtica, Demòcrates de Catalunya, vam tenir fa unes setmanes en aquest programa l'Antoni Castellà, que ara és vicepresident de Junts i que ens admetia que un dels objectius és aquest, el de tenir més votants més enllà de l'independència.
Convergència i Unió era la gran formació catalanista d'aquest país, en la qual hi cabíem, hi poso, els independentistes. Junts ha d'aconseguir ser la gran formació independentista on hi caben els catalanistes.
De fet, sembla que hi ha un espai electoral que es poden disputar entre Junts i el PSC, un PSC que ja fa temps que va tirar la canya a l'electorat històric de Convergència i Unió, integrant, per exemple, el partit de Ramon Espadaler, Units per Avançar. El mateix Artur Mas, també en aquest programa, ens admetia que en el fer de Salvador Illa, del president, hi veu un tarannà de Convergència.
Quan es reuneix amb Salvador Illa, vostè reconeix un gen convergent?
Amb ell?
Sí.
Jo, des d'un punt de vista de, diguem-ne, de tarannà, d'un tarannà que intenta ser constructiu, que intenta ser positiu, etc. Amb això hi reconec una mica aquest tarannà que vostè esmentava, no?
I vostè creu que Salvador Illa, en un altre context com el seu polític, en el seu moment, 2003, seria una persona que Convergència hagués encaixat molt bé?
Això no ho sé, però vaja, Convergència hi vam tenir gent com en Salvador Illa.
I per si quedés algun dubte, no és gens menor un dels primers gestos d'Illa en arribar a la presidència, incloure Jordi Pujol a una ronda de contactes amb els expresidents de la Generalitat. Un Pujol que ha passat d'apartat a reivindicat.
Jo vinc d'una formació política que ha combatut políticament la formació política del senyor Pujol, però, escolti'm, si un tinc a dret i un tinc a esquerra. És un senyor que ha governat 23 anys a Catalunya. Vostè creu que se'l pot apartar com si no pinta res? Pues alguna cosa va fer, no?
Bueno, el cas Mayol és que des de que els dirigents convergents van decidir canviar de marca, cap dels partits posteriors proposats van ser capaços d'ocupar aquell espai electoral directament, diguéssim, no?
Entre d'altres perquè els ha costat molt consolidar una marca electoral. Recordem que des de l'últim cop que es va presentar Convergència i Unió, la coalició, Convergència es va presentar com a Junts pel Sí al setembre del 2015, com a Democràcia i Llibertat a les generals del 2015, després com a Convergència a seques, després es va fundar el Partit Demòcrata Europeu i Català, que per sort tots van passar a conèixer com a PDeCAT, i finalment el 2017 és quan neix Junts, que al principi va ser Junts pel President, després ja va passar a la coalició Junts per Catalunya, una coalició inicialment que s'ha acabat constituint en partit. Això sense oblidar que Unió Democràtica de Catalunya també es va disgregar en diferents formacions. Demòcrates, que primer van amb Esquerra Republicana, i ara, com deia abans, el Pol està integrat a Junts, i Units per Avançar, que està dins la disciplina del PSC amb Ramon Espadaler, el conseller, com a líder.
David Madí, tu que ho coneixes una mica per dins, hi havia unanimitat per dissoldre Convergència?
Bueno, va ser una discussió molt intensa, però cal recordar per què passa això.
Cas Palau.
En el seu moment. No, cal parlar-ho. Convergència va ser el partit més important de Catalunya del segle XX i del principi del segle XXI. Un partit modern, un partit de majories, o el partit que representava les classes mitges de Catalunya, que va revalidar amb un gran lideratge, però un gran partit darrere. No hi ha cap partit en aquests moments que tingui la potència que tenia, que va tenir Convergència en el seu moment, tant dins d'un punt de vista de pes, d'implantació territorial, de valor de la militància, de la capacitat de lideratges que va tenir. I bé, jo crec que té una obra de govern excepcional, que no es pot entendre la Catalunya moderna sense aquests anys, que pràcticament doncs, en el 70% o 80% del seu temps ho ha ocupat aquest espai de les classes mitges. Per què es va dissoldre? Bueno, perquè la van trinxar. És a dir, hi ha una cosa, aquí hi van haver-hi còmplices directes i van haver-hi indirectes, no? Però Convergència va ser tot a l'inici, tot l'esforç de les clavegueres va ser quan Convergència s'apunta en el procés i lidera el procés, és quan s'aixequen totes les alarmes a partir del 2011, s'aixequen totes les alarmes perquè això sí que fa por. Perquè en aquest moment, quan l'independentisme era una cosa minoritària i d'això, això, bueno, doncs era una cosa amb la qual es tolerava. Quan Convergència es decideix liderar això, i això ho fa la meva generació, és quan se centren tots. I l'Operació Catalunya comença amb un objectiu bàsic, que és destruir Convergència. I ho aconsegueix en gran part. I ho aconsegueix en gran part. Tota l'operació Pujol és al principi de les clavegueres, això amb tota la informació que hi ha a dia d'avui ja és evident que és així. Hi havia pecats, clar que hi havia pecats. Hi havia els pecats de la transició, que és una cosa, no és la meva generació, ho he escrit en un llibre, per tant no tinc cap problema amb tornar-ho a dir, sé que és polèmic, però Convergència podia tenir el pecat de la transició. La transició espanyola neix, els seus partits, les seves estructures institucionals, la monarquia, neix sota una gran bossa de porqueria, val? Que es diu finançament il·legal, alegal, pràctiques comuns...
Corrupció.
Que,
Corrupció.
Corrupció amb els ulls d'avui. Corrupció amb els ulls d'avui.
Però amb les lleis
d'ahir. No, en els d'aquell moment no. Llavors, això pot tenir una visió... Home, no. Molt pejorativa avui, per tant, s'havia d'acabar, evidentment. Però, vist des d'allà, doncs, aquesta bossa de porqueria, on la de Convergència era la més petita de totes, diguéssim, el del PP, el del PSOE, el de la monarquia, el de... En fi, multiplicat per 100. En el seu moment es pot entendre de dir, escolti, en aquesta transició, si això va servir per passar d'una democràcia, d'una dictadura a una democràcia sense tiros, doncs, bueno, doncs, els artistes d'aquell moment doncs, ho valoren positivament. Bueno, en fi, dit això, la successió de Convergència, perquè és evident que aquest espai segueix sent molt important i m'atreviria a dir que majoritari en aquest país, se l'han volgut discutir els diferents partits, no? És a dir, a les últimes eleccions era molt divertit veure com Esquerra Republicana intentava treure cartes convergents amb el Campuzano, amb...
Mascolell.
Amb Mascolell, etc. Com el president Illa ho ha intentat...
Miquel Roca.
Evidentment. Duran. I Junts, que en un moment determinat, semblava... que Junts, que és el que hauria de ser el dipositari, diguéssim, natural de tot això, en algun moment va expressar una certa distància, es feia una certa...
Renegava
i una certa vergonyeta, no?, per entendre'ns en aquell moment. I, bueno, jo crec que això, doncs, ja ha passat.
Ara estan recollint
i jo crec que el valor d'això. Però per mi l'important és l'espai aquest, que és l'espai de les classes mitges, que és el que determina en un país... el que determina en un país el que és la capacitat de benestar, el que és la capacitat de creixement, el que és la capacitat d'això. Jo crec que això doncs, segueix estant en termes catalanistes i sobiranistes.
Paco.
Bueno, a veure, jo crec que tenim que anar a l'origen, no? Jo no tinc cap dubte que el president Pujol és la figura més deslumbrant i potent de la política catalana i que Convergència va fer un paper. I el president Pujol, jo dic des del respecte i l'afecte que li tinc, que és públic, no ho he amagat mai, pues va fer coses bé i va fer coses malament i va permetre que Convergència es convertís en un clavegueram. Però ja no només la financiació il·legal del partit, que això podem entrar en un debat i no, la corrupció, els dirigents de Convergència que es van enriquir personalment, desgraciadament, i tots ho sabíem i ho vàrem veure, no? És dir, de tot tipus, no? Consellers molt importants que els diners se'ls ficaven a la butxaca.
Enriquiment personal? Me'l pots especificar?
Sí, home, mira, és dir, si vols podem entrar de consellers, si jo crec que ja és història. Sí, home, és dir, fortunes personals, si tu ho saps molt bé, o no. O no saps que el problema era el 3%. Un percentatge per cobrador,
un altre pel partit. El 3% de la transició i de les constructores espanyoles a tots els partits espanyols.
Escolta, no, no, i catalanes, eh? I catalanes, eh?
Sí, sí,
catalanes.
És el sistema espanyol.
Això ho saps molt bé, David.
És el sistema espanyol. Això. És el sistema espanyol.
No, 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 sí, no, no, no. La corrupció no és un sistema espanyol, o serà català.
L'expliques al PP,
no?
L'expliques al PSOE, només... l'expliques...
Escolta, si no em tens que convèncer, si estem parlant del mateix, el que passa que tu no vols reconèixer que, desgraciadament,
com va passar amb el PSOE... Enriquiment personal de gent, i jo et dic d'aquí...
Sí, sí. No, home, no, no, és dir, els consellers vivien del sou de conseller. No, no em fotis, de veritat, David, bueno, escolta. És dir, jo he parlat amb molts d'aquests consellers, bueno, no sé, i tu ho saps, no? Escolta, però sí, mira, desgraciadament això no t'afecta a tu, que tu ets un tio honrat. És dir, que no parlo de tu, que és evident, sinó et parlo de lo que era una estructura extractiva, desgraciadament, no? Utilitzant el nom de Convergència, utilitzant el president Pujol, no? I et dic el que dic, que el president Pujol és un senyor que ha viscut d'una forma austera, honrada, no?
Absolutament.
Si tu vols creure que només...
Absolutament d'acord.
Pues ja i saps que, desgraciadament, aquesta és la realitat. Després hi ha un altre tema. Et vull recordar que les eleccions generals primeres que es van fer a Catalunya, a la Convergència no va ser el primer partit.
Cert.
Va ser el primer partit l'any 80, sorprenentment, i perquè va fer un tipus de política que va atraure la gent, evidentment, no des de l'independentisme. El problema que té Convergència amb les seves denominacions posteriors i Junts és a l'independentisme. I te'n recordo que l'any 82, quan es va enfonsar Convergència, i tu ho coneixes molt bé això, la gent d'UCD, una part molt important, te'n recordes del conseller Gomis, que venia d'UCD?
Sí, sí.
Pues es va fer de Convergència. Clar, evidentment, no?
Sí, sí.
I aquella vegada...